també el que porten els diaris. Parlem amb l'escriptora Marta Pessarrodona i us recomanarem coses a fer a l'agost. Després de la segona hora tindrem la nostra secció de mitjans amb en Pau Espark i el Caos Total, no us la perdeu. I per acabar la setmana, el nostre concurs dels 5 ciències, en què farem un test del nivell intel·lectual de la població per sentir-nos més llestos nosaltres. Tot plegat amb Pau Espark, Núria Junico i qui us parla, Jon Sindreu. I comencem amb la Núria Junico i el repàs informatiu. El Departament d'Ensenyament atorgarà aquest any una subvenció de 1.600 euros per alumne a les llars d'infants municipals i 460 euros per alumne en el cas de les escoles de música. En termes generals, la subvenció de la Generalitat serà de 57,7 milions d'euros a les llars d'infants, el que suposarà una reducció de l'11% i de 27 milions a les escoles de música, reduint-se un 23% respecte l'any passat. Les retallades també afecten, doncs, a aquest sector.
Doncs sí, la Generalitat retallarà en un 11% els pressupostos destinats a les llars d'infants municipals aquest 2011, una subvenció per alumne que variarà de 1.800 euros a 1.600 euros. En el cas de les escoles de música municipals, la reducció serà d'un 23%, de 600 euros per alumne a 460.
Les restriccions en el pressupost han portat Ensenyament, doncs, a reduir les ajudes a les llars d'infants municipals, així com les escoles de música, que sumaran un total de 112 milions d'euros enfront als 114 milions que van rebre aquest any passat. No obstant això, hi ha un augment de 5.500 alumnes per aquest curs a tot el país. Quan es tiraran endavant aquests nous pressupostos?
Doncs segons la Conselleria d'Ensenyament, els pressupostos se subvencionaran en dues fases. La primera corresponent al pressupost de pròrroga al curs 2010-2011, que atorgarà als municipis 1.300 euros per alumne a les llars d'infants i 300 euros per alumne per a les escoles de música. Unes xifres que s'ampliaran posteriorment en una segona fase de pressupost definitiu, afegint 300 euros més per alumne a les llars d'infants i 160 euros a les escoles de música. D'aquesta manera, les xifres definitives serien 1.600 euros per a les llars d'infants i 460 euros per a les escoles de música.
I sense deixar el tema de les retallades, el PSC diu la seva sobre el PIRMI.
El PSC local ha criticat l'actuació de la Generalitat en relació amb la modificació de la renda mínima d'inserció, denunciant que s'ha fet de manera precipitada i generant confusió entre els usuaris. Els socialistes reclamen a l'Ajuntament que demani explicacions al govern nacional, a més de fer-se càrrec d'informar correctament els ciutadans i fins i tot compensar econòmicament aquelles persones en major situació de vulnerabilitat.
El secretari de Política Municipal del PSC, Pere Soler, ha explicat a Cugat.cat que l'Ajuntament ha d'intervenir per facilitar els tràmits i proporcionar a les persones afectades ajudes econòmiques temporals fins que els seus casos s'esclareixin.
El que primer s'ha de fer és identificar aquelles persones que realment es troben en aquesta situació, verificar també, doncs, que aquestes persones que estaven cobrant fins ara el PIRMI no han tingut dificultat per cobrar el PIRMI i que buscar mesures implementàries o complementàries del cobrament fins que aquestes persones no rebin la prestació que haurien de rebre.
I quines causes dona el PSC per aquesta mena de desgavell, Núria Junico?
Doncs segons els socialistes, la manca de lideratge dels dos departaments responsables d'implantar aquesta modificació dels pressupostos, Treball, Benestar i Família, fa necessari que el govern municipal intervingui per solucionar la desorientació i la desesperació dels usuaris.
Canviem de tema, però no deixem la política.
El Parlament Europeu de Joves es mostra contrari a la intervenció dels estats europeus en les revoltes dels països àrabs. Aquesta és una de les conclusions de l'Iberian Forum 2011, que s'ha celebrat aquesta setmana a Girona i ha comptat amb la presència de tres santcugatencs. En l'acte, els participants han debatut temes d'actualitat que protagonitzen l'agenda política europea.
L'Iberian Forum 2011 ha posat punt final aquest dijous amb la conclusió que cal evitar la intervenció europea en les revoltes dels països àrabs. Els participants del fòrum, dels quals tres són santcugatencs, són partidaris de l'autogestió del conflicte de la mà dels mateixos ciutadans àrabs. La presidenta del Parlament Europeu de Joves, la santcugatenca Adriana Díaz, ha destacat les conclusions del debat sobre les revoltes àrabs.
la Lluís Nadal era com la meva intervenció, que diguéssim, en sentit que Europa doncs, no hauria d'intervenir tant en l'actuació dels països àrabs i si els seus problemes doncs, que els poden ser autogestionar. En general, pel que fa a la sessió, realment ha anat molt bé, ens hem quedat molt contents i bueno, nosaltres també, evidentment.
Al llarg de la iniciativa, els joves han debatut temes com l'ús de l'energia nuclear a Europa, les polítiques mediambientals i les mesures socials i culturals dels diferents països de la Unió Europea. L'acte ha comptat amb 145 participants de 20 països europeus.
L'astronomia també és protagonista aquests dies.
El cel santcugatenc s'omplirà un any més d'una fina pluja d'estels. El fenomen astronòmic, conegut també com les llàgrimes de Sant Llorenç o els Perseids, es produeix anualment a mitjans del mes d'agost i és visible a tot l'hemisferi nord. Tot i això, aquest any la lluna plena farà que els estels es vegin amb menys intensitat. La pluja comença aquest dijous de la nit i es podrà contemplar fins a finals del cap de setmana.
Els Perseids són petits fragments de roca, pols i gas que un cometa, el Swift Tuttle, ha deixat anar en el seu pas. Cada any, a mitjans del mes d'agost, la Terra es creua amb l'òrbita d'aquest element. El camp gravitatori del planeta n'atreu les restes a l'atmosfera i quan hi contacten es destrueixen deixant un rastre de brillantor, que és el que coneixem com les llàgrimes de Sant Llorenç. La vicepresidenta de l'Associació Astronòmica Vallorès-Sant Cugat, Carme Mas, ha explicat a Cugat.cat els consells més recomanables per observar la pluja d'estels.
Com hi hagi, primer, gens de lluna, o en segon lloc, fora de la ciutat, en el cas dels de Sant Cugat, per exemple, vaig anar a Collserola, que ja s'ha còmode, no es necessita instruments de cap tipus.
Mas també ha destacat a la zona passada com un bon lloc per observar el fenomen i considera que l'alba és el millor moment per veure'l en la seva màxima intensitat. Tot i això, ha advertit que aquest any la presència de la lluna plena en dificultarà l'observació, ja que hi haurà molta més llum. Es preveu que la nit de divendres a dissabte serà la que tindrà més activitat de meteors. Parlem ara d'urbanisme.
Els carrers Escaletes, Marges i Mir ja formen part de l'eix de vianants de la ciutat. Les obres de remodelació han finalitzat i d'aquesta manera també se n'ha modernitzat el servei. La remodelació dels carrers ha consistit a unir a la mateixa alçada la calçada i les voreres, renovar la xarxa de recollida d'aigües residuals i renovar l'enllumenat públic, entre d'altres.
Les obres també han renovat les xarxes d'abastiment d'aigua i de gas natural i han servit per ordenar el cablejat de les línies elèctriques i de telefonia. No obstant això, en aquests moments falta que l'empresa FECSA passi el subministrament elèctric de la instal·lació existent a la nova instal·lació col·locada amb les obres.
D'altra banda, les obres de remodelació del carrer Cellers i del passatge Diputació estan en estat molt avançat, segons fonts de l'Ajuntament. Està previst que les obres del carrer Cellers finalitzin a mitjans de setembre i que el passatge Diputació estigui enllestit a finals d'agost. Totes aquestes obres estan subvencionades per la Diputació de Barcelona i tenen un cost total de 840.000 euros.
Un incident lleu obliga a desallotjar part de l'Avinguda Catalunya.
Una fuita de gas en un local de l'Avinguda Catalunya, concretament el número 22, on s'estan duent a terme unes obres, talla el trànsit durant 40 minuts i obliga a desallotjar alguns veïns de la zona afectada. Els fets han succeït després que es trenqués una canonada de gas a un quart de 10 del matí, aproximadament. La fuita ha durat uns 15 minuts i en aquests moments ja està controlada.
Fins al lloc dels fets, doncs, s'hi han desplaçat tres dotacions de bombers que han tancat l'escapament de gas, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Protecció Civil i el 061. Per solucionar el problema es va tallar el trànsit durant 55 minuts i dos immobles han hagut de ser desallotjats.
La fuita que ha tingut lloc aquest dijous ja està controlada i els veïns han pogut tornar als seus habitatges. El trànsit s'ha restablert i els tècnics de gas natural treballen per millorar els desperfectes.
Les nedadores palestines Sabine Hasbun i Yara Douani s'entrenaran al llarg d'aquesta temporada a les instal·lacions del CAR per preparar els Jocs Olímpics de Londres 2012. L'arribada de les nedadores és fruit de la col·laboració del CAR amb la Comissió de Solidaritat Olímpica del Comitè Olímpic Internacional.
Sabine Hasbun arriba al CAR després de la seva participació al Mundial de Xangai, on va competir en els 50 metres papallona i els 50 metres lliures. Ella i la seva companya Yara Douani estaran a les ordres de Joan Fortuny a les instal·lacions del CAR per afavorir la seva preparació esportiva i que puguin fer un bon paper a Londres.
Solidaritat Olímpica és una comissió del Comitè Olímpic Internacional creat per ajudar els comitès olímpics nacionals, particularment aquells amb més necessitats, perquè puguin desenvolupar les seves pròpies estructures per afavorir l'expansió de l'esport al seu país. Solidaritat Olímpica també té programes per a la formació d'entrenadors. Des del 1998, el CAR, conjuntament amb l'INEFC, organitza els cursos de formació en ciències aplicades a l'esport per a entrenadors que ja ha arribat a la 25a edició. I com cada divendres, repassem la cartellera.
La comèdia és la protagonista de la setmana a la cartellera de Sant Cugat. Així arriba als dos cinemes de la ciutat, el Cinesa i el Yelmo. La boda de mi mejor amiga, una pel·lícula dels creadors de Super Salidos i Virgen a los 40, i on la dama d'honor n'és la protagonista. L'altra novetat és Zoloco, un film on els més petits se sorprendran quan els animals comencin a parlar i que únicament trobarem als cinemes Yelmo. Quan Annie coneix a Lilliam, aquesta està a punt de casar-se i li demana que sigui la seva dama d'honor. Així comença La boda de mi mejor amiga, un film dirigit per Paul Feig i on la protagonista Kirsten Wiig, que va donar les seves primeres passes al show nord-americà Saturday Night Live, s'encarrega del guió. Un film que ha tingut molt èxit als Estats Units, on els preparatius del casament posaran a prova l'amistat de dues bones amigues. El cinema Yelmo presenta l'altra estrena d'aquest divendres, Zoloco. Aquesta comèdia americana narra les peripècies de Griffin Case, el cuidador dels animals del zoològic Franklin Park, que decideix canviar de feina quan s'adona que es troba més còmode amb un lleó que amb una dona. Per aquesta raó, els animals entren en estat de pànic i decideixen revoltar-se utilitzant el seu gran secret, la parla. Així, per evitar que el seu estimat cuidador marxi, intenten ensenyar l'art de la seducció a l'estil animal perquè Griffin aconsegueixi parella. La pel·lícula també compta amb la presència de Rosario Dawson i Leslie Whipp i amb les veus de Cher, Nick Nolte, Adam Sandler i Sylvester Stallone.
I també tenim cinema a Valldoreix.
La pel·lícula Babel reuneix tres històries paral·leles en diferents llocs del món, al Marroc, als Estats Units i al Japó. El film, que és una metàfora del passatge bíblic de la Torre de Babel, pretén plasmar la incapacitat dels protagonistes de comunicar-se amb l'entorn.
Una família nord-americana, una jove sordmuda japonesa i una mainadera mexicana són els personatges principals de la pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt i Cate Blanchett. Babel va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica l'any 2007 i un Oscar a la millor banda sonora.
El cicle té com a properes propostes Bona nit i bona sort i Cinema Paradiso. I...
I la informació esportiva amb en Dani Aguilar, que el teníem per allà despistat per la redacció.
Sí,
hola, Dani.
Hola, bon dia.
Què ens portes avui?
Doncs seguim amb el tema que ens centra de la Copa Catalunya. El tema de la Copa Catalunya, recordem l'Espanyol que va guanyar el Barça, també ens afecta aquí a Sant Cugat. I parlem ara del format, perquè el president de la penya Perico Sant Cugat, Toni Jiménez, i el president de la penya Blaugrana, Josep Maria Frez, doncs coincideixen en que la Copa Catalunya és una competició que cal disputar. Recolzen aquesta Copa Catalunya, tots dos assenyalen també que seria necessari buscar noves dates per jugar-la, per intentar que hi participin els millors jugadors i, per tant, sigui més atractiva pel futbol. I també parlem dels futbolistes que els afecta la famosa, ja famosa vaga de l'Associació de Futbolistes Espanyols, que ha anunciat aquesta convocatòria d'una vaga per les dues primeres jornades de Lliga davant la falta d'acord amb la Lliga de Futbol Professional sobre el conveni col·lectiu. La vaga afecta els quatre santcugatencs que militen a la segona divisió A, que són Fernando Maestro, Lucas Porcar, Miguel Ángel González Migue i Benjamín Martínez Benja. Veurem com acaba tot aquest tema. I un altre tema complicat és el del futbol sala Sant Cugat. El seu president Jordi Palau ha afirmat que si a dia 25 de setembre no s'ha arribat a un acord amb algun patrocinador, l'equip sènior que milita a tercera divisió es veurà obligat a retirar-se de la competició. Palau ha destacat la impossibilitat de dur a terme la viabilitat econòmica d'una categoria molt costosa sense un patrocinador ferm, però no obstant, Palau ha declarat que vol confiar en la paraula de l'Ajuntament respecte a l'ajuda que li hagi de proporcionar.
Doncs moltes gràcies, Dani Aguilar.
A tu, John.
We'll be right back. amb el nostre col·laborador itinerant, que és en Pau Espark, fem el repàs als diaris. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Avui destaquem a totes les portades que Lloret de Mar no ho està passant gaire bé.
No, un periòdic obre portada amb una foto que ha comprat, ha pagat bastant per aquesta foto.
Sí, i és una foto impactant, eh? De...
Una foto, descrivim-la, que és un home damunt d'un contenidor al mig del carrer.
Estirat.
Sí, està dormint al contenidor, no? Passant...
Molt representatiu,
la ressaca, que diríem. En aquest cas, en lloc d'un llit, ha utilitzat un contenidor que no sé de la comoditat. I bé, el periòdic obre amb aquesta foto de portada dient Lloret esclata, i el que dic, aquesta foto l'han pagat a un preu una mica alt.
Està bé, això és una informació que com sempre ens afegeix en Pau Espark.
Com una lista de mitjans, exacte.
A més, el Punt Avui també té un titular una mica líric.
Diu que Lloret s'enverina. Segons el Punt Avui, una altra batalla campal als carrers del centre acaba amb 20 detinguts i 22 ferits, i l'alcalde ara carrega contra una part de l'empresariat del sector de l'oci nocturn, bàsicament les discoteques, que ofereixen preus exorbitats perquè la gent accedeixi als seus locals.
Sens dubte, a més, l'Ara setja el turisme de borratxera.
Sí, diu que Lloret perseguirà l'incivisme i també que els veïns de la Rambla de Barcelona, en aquest cas canviant de municipi, es mobilitzen i posen en marxa una croada antisoroll. Per tant, Lloret no és l'únic lloc on hi ha aldarulls durant les nits, sinó que Barcelona, bé, aquest cas ja també és recurrent i s'ha comentat, els veïns una mica molestos, sembla que volen posar fi a tot aquest serial que es produeix constantment.
És recurrent a tot el país, perquè com que tenim aquest tipus de turisme i aquest tipus d'oferta, doncs és el que hi ha.
I sembla que a la gent li agrada cridar les nits pel carrer i destorbar qui sigui mentre no intervingui la policia. Després és quan s'han d'esveir i marxar corrents.
Sí, dins de les pàgines de l'Ara, entre d'altres diaris, també es destaca aquest canvi o intent de canvi de política de l'Ajuntament de Lloret.
Diuen que Lloret diu prou i proposa canviar la política turística i que per això l'Ajuntament crearà una nova ordenança de civisme. Per exemple, algunes de les qüestions que portarà a terme pròximament l'Ajuntament serà que els cartells promocionals de les discoteques, dels que no siguin legalitzats, que són la gran majoria, doncs s'hauran de retirar immediatament. Això és una acció que es prendrà en les pròximes hores, i a partir d'avui, a les 12 de la nit, també això ho podem dir, no es deixarà que durant el dia, si algú ha anat a Lloret, no necessàriament aquest estiu, sinó els últims estius, es passegen noies amb poca roba i amb patins promocionant les discoteques per la nit. Aleshores, aquesta pràctica, a partir d'avui, a les 12 la nit, s'haurà de finalitzar, perquè a partir de demà es multarà en el cas que es continuï fent.
Sí, però bé, la riquesa de Lloret ve precisament d'això, no? És a dir, ells han guanyat molts calés.
A part, també els experts destaquen que potser un dels problemes és l'accés d'oferta hotelera de la zona, i l'Ajuntament el que diu és que la culpa de tot plegat és a les agències que venen la població com a destí de borratxera. S'ha de dir, en aquest cas, que si algú busca Lloret a nivell internacional, com si fos un turista europeu que volgués venir a la població, el que s'ofereix realment és aquesta imatge del municipi. Per tant, entenc que també la gent ve una mica aquí amb una predisposició i no serà, enganyada, però sinó amb una intenció al darrere.
Però no serà culpa de totes les agències de viatges que han fet una gran conspiració per acabar amb la imatge de Lloret.
S'ha de dir que a Facebook aquí també va haver-hi un grup important amb tot el tema aquest dels aldarulls que es va comentar. Per tant, les xarxes socials afecten també a Lloret de Mar, que em sembla que no és l'únic lloc.
Confirmo que efectivament a d'altres països es ve exclusivament, a vegades, de tot Catalunya i de tot l'Estat, a Lloret de Mar a fer el que ja sabem.
Sí.
El primer ministre britànic, David Cameron, però no està per orgues.
No. En el seu cas diu que només són delinqüents, així es veeix els dubtes de qui creia que això era una crisi a nivell social del país.
Parlem dels disturbis que hi ha hagut a Londres i a Anglaterra aquests dies. I
segons Cameron, això nega que els problemes socials tinguin a veure amb aquests disturbis que s'han produït. I el que sí ha fet Cameron en aquest cas és directament intentar tallar al màxim les xarxes socials per acabar amb tota la problemàtica, una mica pel que comentàvem, per tot el que es produeix a través d'aquests mitjans que no sempre poden controlar els països.
A La Vanguardia també en fa una anàlisi Plàcid García Planas.
Sí, diu que en el seu article, que titula Agafa-ho i corre, diu que s'han saquejat nens d'11 anys i universitàries brillants en pistes de tennis a casa. I, per exemple, parla de Laura Johnson, que té 19 anys, és filla d'un alt executiu i resideix en una antiga granja reconvertida de Kent, amb el terreny, i va a escoles de prestigi on va provar amb la màxima nota italià, francès, literatura, però ha estat acusada d'una cosa no gaire civilitzada, robar productes elèctrics per valor de 5.000 lliures, el que serien uns 6.000 euros.
Sí, vaja, també parla del cas d'un nen d'11 anys d'Essex, que juntament amb una vintena d'amics va saltar per la finestra trencada d'un comerç i s'emportà el que no era seu. Doncs García Planas destaca que tot i que són minoria, no tots serien un, vaja, un gent perfil, dels barris pobres, sinó que aquí a saquejar s'hi apunta qualsevol. També destaquem l'entrevista a Oriol Junqueras.
Sí, diu, l'Obama d'Esquerra, tinc prou feina, sent qui soc. Així és com es descriu Oriol Junqueras, com han titulat aquesta entrevista a La Vanguardia, i també destaca sobre Ridao, clar, la polèmica dels últims dies, de qui serà finalment el candidat, si Ridao o Alfred Bosch, diu que Junqueras, que està segur que no Ridao, que no. O sigui, perquè li pregunten, vostè i Ridao són com l'aigua i l'oli? I diu, estic segur que no, perquè Ridao és una persona molt preparada, que ha fet molta feina, feina que li hem de valorar, per això li hem ofert el segon lloc en una llista, bé, com ja hem comentat, que es vol apostar per la renovació i cares noves.
Sí.
O sigui, avala Ridao, però en aquest segon lloc, perquè està clar que el primer l'ha d'ocupar una cara diferent que no s'hagi vist ja al partit.
Fa la sortida diplomàtica, de totes maneres, veient els resultats d'Esquerra a les últimes eleccions, segurament tingui raó. No sigui molt bona idea repetir els mateixos.
Està clar que últimament el declivi ha estat substancial i bé, fins i tot a les últimes generals, o sigui, Esquerra tenia un nombre destacat de diputats al Congrés.
Tenia 8.
I va passar només 2.
A 3.
3.
De 8 a 3.
Exacte. Puigcercós, Ridao i Tardà. No, Puigcercós ja no era...
No, era Ridao, Tardà i un tercer, que francament no...
No, no, és que jo diria que només van passar 2.
No, en tenen 3, Pau Esparca.
Sí? Bé, aquí hem tingut un...
Estic convençut.
Bé, un dubte, però en tot cas la baixada va ser també notable.
Sí, tampoc en Duran, que també és l'altre candidat a Madrid, estarà gaire content.
No estarà gaire content perquè ara Oriol Pujol es postula per ocupar el número 2, sembla que està de moda això de números 1 i números 2 per anar al Congrés al costat de Duran el proper 20 de novembre. De moment Mas ha dit que tots han de seguir els processos habituals del partit, però tot i això ja Pere Macias, el que fins ara era el número 2, ja ha sortit davant aquest anunci i ha dit que la seva intenció, òbviament, és continuar formant part del Congrés dels Diputats.
Sí, jo juraria que la caricatura de Polònia, en què Duran i Oriol Pujol no són precisament molt amics, és bastant exacta de com es trasllada la realitat.
Tot i que no acabo d'entendre aquest pas que vol fer Pujol, que es vol convertir en el nou Duran i Lleida.
És una opció. Artur Mas també segueix fent amics.
Segueix fent amics perquè ara hi ha malestar dels assistents socials pel tema del PIRMI. Això s'ha comentat molt els últims dies perquè és aquest pagament que s'ha ajornat quan habitualment es feia a principis de mes i segons el govern s'ha al·legat que s'havia de revisar les persones que rebien aquest ajut econòmic, mentre que l'oposició ho veu immoral i un maltractament que s'acusi de frau als col·lectius més vulnerables.
Sí, el PIRMI recordem que és aquest cobrament per renda mínima, és a dir, que la gent que no arriba a cobrir les seves necessitats bàsiques se li dona aquest ajut. El que passa és que segons les dades del govern el 40% de la gent que el rebia primer que venien de fora i després que un altre percentatge molt gran també era per gent que se suposava que cobrava també en negre en el seu dia habitual. I ara a més sembla que hem fitxat Cesc però tampoc el podrem estrenar. Vull dir, què és això?
A veure, això... Primer el tema Cesc, això ja ho aclarirem, però millor no parlar-ne perquè és més llarg que un dia sense pa.
Home, en principi es tanca avui, això.
Bé, no entrarem en el tema. Un moment, els futbolistes aturen la Lliga per exigir garanties de cobrament. Això és el que es va produir ahir en una roda de premsa en què gran... O sigui, no estem parlant de periodistes de segona divisió ni de tercera, no, no. Estem parlant d'Iker Casillas, Carles Puyol i companyia que es van asseure per dir que els clubs deuen gairebé 50 milions d'euros a més de 200 jugadors.
Que no, broma. No són ells, perquè ells evidentment...
No, però ells sí que s'han, en aquest cas, s'han solidaritzat amb els afectats i, per tant, han plantat cara i han sortit per dir que ells tampoc jugaran si continua aquesta situació en la majoria dels jugadors.
La crisi del futbol ja de fet molts clubs de primera divisió que estan, vaja, en una situació econòmica molt delicada, per dir-ho suaument, i ja per acabar destaquem l'article de Xavier Roig, que és enginyer i escriptor, a l'Ara.
Diu, quina ONU té Líbia? Amb això fa referència a l'ONU, que ha esdevingut una gran i inoperant organització. Sovint fa més nosa que res i planteja la pregunta de vull dir que no fa falta una organització com aquesta de cap manera, simplement que convindria transformar-la en un organisme nou. Sí. Davant d'aquest article, doncs, es planteja que a mesura que han anat passant els anys, l'ONU ha esdevingut una eina útil per als que volen afablir els mecanismes dels països occidentals, però pitjor encara per als que creuen que la democràcia és un sistema decadent.
Sí, vaja, Roig bàsicament ve a fer l'argument que prefereix els interessos d'uns occidentals, tot lo corruptes que siguin, però que una associació que serveix els interessos dels dictadors no seria una gran cosa, sobretot perquè a més no té cap poder real.
Sí, bàsicament el tema de l'ONU, no? I ell acaba dient que decididament em decanto per l'unilateralisme.
Lateralisme.
Sí, avui estem bé. D'una democràcia prepotent abans que el multilateralisme d'un munió de dictadures.
Doncs gràcies, Pau, per aquest repàs als diaris i breu també visió al que diuen algunes capçaleres digitals.
Aquest agost, estiu a fons.
Jo cugatejo. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ara tens una nova finestra a la informació santcugatenca. Cugat TV és la televisió municipal online de Sant Cugat.
Actualitat, esports, música, escoles, economia, cultura, efemèrides, gestió institucional, multiplicitat de canals per veure la teva ciutat des de tots els punts de vista. I dissenya els continguts que vols veure amb el canal propi. Entra a la televisió local per internet a cugat.cat/tv. Cugat.cat/tv és informació local.
Cugat Ràdio 91.5 FM.
Comencem a moure'ns.
El 7 d'octubre torna el Mouta. Però abans volem escoltar-te. Presenta la teva música al Mouta Tardor 5a edició. Consulta les bases de participació a cugat.cat. Organitza Ajuntament de Sant Cugat i cugat.cat. La vida és local.
Cugat Ràdio 91.5 FM.
Aquest agost, estiu a fons.
I quan passen 4 minuts de 9:45 sense repàs a les capçaleres digitals, perquè se m'ha donat pressa des de l'estudi, tenim també aquí amb nosaltres l'escriptora Marta Pessarrodona, que és guanyadora del Premi Nacional de Literatura d'enguany. Senyora Pessarrodona, bon dia.
Bon dia.
Sabem que publicarà aquest nou llibre que està preparant, podem avançar, a finals d'any. Es tracta d'un volum de contes inèdits, altres ja publicats, que es diu Quasi tots els contes. Per què aquest recull?
Per ordenar-ho, vull dir, perquè jo he publicat 2 volums de narracions i estan absolutament fora del mercat, tot això, doncs ara els aplego tots, més uns que he escrit aquests anys que van dels volums anteriors fins ara.
Tanca d'alguna manera una etapa professional aquest recull?
No, res, no obre un altre, si un cas. Però vull dir, com que sempre, a lo millor és que és un conte per una revista i després no te'n recordes de ficar-lo en un llibre i tal, per això poso entre parèntesis quasi tots els contes. Perquè, a més, la meva experiència és que sempre és mentida d'això, tots els contes. Els 2 volums de la Mercè Rodoreda que es diuen tots els contes no són tots els contes. Jo en tinc més que aquests. Vull dir, n'hi han d'altres que no s'han ficat amb aquests 2 volums. S'han limitat a 22 contes, posar-la allà. Semblava de seda i la meva Cristina i d'altres contes. Bueno, doncs això no són tots els contes de la Rodoreda, perquè em va escriure Durant la guerra, que no estan allà, em va escriure d'infantils, que no estan allà, etc, etc, etc. I per tant, jo ja per curar-me amb salut dic quasi tots els contes.
Això els passa als escriptors, que escriuen tantes coses que al final no saben on paren? És habitual?
Sí, jo diria que sí. Jo diria que sí.
Perquè, clar, els periodistes a vegades escrivim molts articles que després ens és igual on van a parar, però, clar, sí. Sembla que els escriptors, tot el que facin, no, tingui un cert aura més d'immortalitat.
No, vull dir, també pot passar. No sé, jo crec que els fico tots els que tinc escrits fins ara, però a lo millor me n'he deixat algun, no sé. I, a més, el títol m'agradava, vull dir, ja està.
Vostè toca tots els gèneres, aquest serà un recull de contes, però si ens fixem en les obres recents publicades, l'any passat hi ha, per exemple, Animals i plantes, un llibre de poesia, i L'exili violeta, un assaig sobre l'exili de les intel·lectuals catalanes després de la Guerra Civil. Per tant, veiem que ja són contes i són obres molt diferents. Quin estat d'ànim fa que un escriptor passi d'un gènere a l'altre o d'un estil a l'altre?
No sé, jo, per exemple, amb la narració curta, amb el conte, diguem, però vull dir, dic narració curta perquè no es confongui, perquè, per exemple, desgraciadament no hi ha escrit cap conte infantil, posem per cas, i la gent quan diu conte sembla que tot és infantil, no? M'hi trobo bé, perquè el conte és bastant com la poesia. Jo el que em sento a mi mateixa és bàsicament poeta. Llavors el conte depèn molt de com el comences i com l'acabes, una mica com els poemes, no? I és condensat a la vegada, amb poques pàgines pots explicar bastantes coses, no? En canvi no m'ha temptat mai fins ara, no em nego mai a res, però fins ara no m'ha temptat mai escriure una novel·la.
Com és el procés de creació? És a dir, hi ha el que es diu el típic full blanc i aquí ha de sortir alguna cosa o no? O bé primer una observació, una idea i a partir d'allà es va gestant?
No, jo no he tingut mai problema amb el full en blanc o la pantalla en blanc, perquè quan em poso a escriure ja fa dies que ho tinc pensat, no?
Sí.
Aquest és el meu sistema, però no vol dir que sigui el sistema. Potser hi ha qui li agrada posar-se davant això de la pàgina en blanc i a veure què surt, no? Però en el meu cas no. Vull dir, generalment ja ho tinc pensat. Per mi tenen molta importància els títols. Si tinc títol ja gairebé ja tinc el poema o ja tinc el conte o el que sigui, o l'article, no? Però primer començo pel títol. El títol és el que m'orienta. Això no vol dir que al final el canviï, no?
És a dir, primer hi ha aquest concepte que es vol explicar i després ve tot el desenvolupament.
Sí.
I pel que fa al contingut, als temes, sempre es diu que un escriptor té uns temes, no sé si això és veritat, però diuen aquest escriptor té aquests temes que el caracteritzen. Si ho hagués de definir, a quins temes la caracteritzen a vostè?
No ho sé, suposo que com que soc poeta, suposo que és bastant partint de, i poeta lírica, és bastant partint de l'experiència personal, no? Suposo. No ho sé. Això ho diu, això ho sap millor el lector o la lectora que el propi autor o autora, no?
Creu que, per exemple, la religiositat té algun efecte sobre, o l'espiritualitat, diguem-ne,
sí,
sobre el que vostè fa?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, sí, absolutament.
Què representa per vostè? Perquè vostè, de fet, sovint ha expressat admiració per diverses religions, no? Per exemple, recordo una vegada que vam anar a casa seva i vam veure que tenia símbols de diverses religions. Això
sí.
És una cosa molt curiosa.
Sí.
Què simbolitza per vostè això?
No tant religions, jo tinc molt respecte per les fes. O sigui, sempre que no siguin perjudicials.
Sí.
O sigui, quan hi ha una ablació, llavors maleïda la fe, no? O el que sigui, no? El que fa mal, vull dir... però diria gairebé un poema d'un romàntic castellà, no? Becker. Jo tengo algo divino aquí dentro, no? Vull dir, no sé, jo penso que hi ha una dimensió espiritual en l'ésser humà que es canalitza amb una religió o no. Vull dir, no cal. Jo més que símbols religiosos a casa tinc símbols gairebé diria històrics, no? Tinc una senyera posada eternament.
Eternament?
Sí, des de l'any passat, el 7 de juliol. No l'he tret encara.
El pensa treure algun dia?
No.
O...
No? No, bueno, sí.
Quin
no
dia?
No sé, el dia que Catalunya sigui independent.
Aquell dia
no caldrà.
No caldrà la bandera. És interessant.
Abans parlàvem de L'exili violeta, una de les seves obres, que té un fort component feminista i, de fet, si ens fixem en la seva trajectòria, vostè ha traduït autores com Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, entre d'altres. Són escriptores amb trets feministes importants.
No, i aquest any s'acaba de publicar una obra bàsica dintre del feminisme, que és Les tres guinees de la Virginia Woolf. I dic, una traducció de la qual n'estic força contenta, perquè traduir la Woolf sempre és molt difícil. I una Woolf escrita l'any 38, que vol dir que ella es va suïcidar el 41, vol dir que era el final de la seva vida, de la seva carrera, per tant, és una Woolf quintessenciada, no? I llavors m'ha estat difícil traduir-ho, però estic contenta del resultat i és un llibre que recomano, no perquè l'hagi traduït jo, però recomano absolutament a tothom i que fa una certa pena pensar que coses que diu encara no s'han resolt. No?
De fet, vostè té una relació bastant forta amb Virginia Woolf, perquè...
Fortíssima.
D'on ve aquesta admiració?
Jo sempre dic que és la meva professora d'anglès. Vull dir, no sé, bé, de que l'admiro, però és una cosa antiquíssima. La meva constància amb la Virginia Woolf va començar l'any 72, o sigui que fa molts anys, i de fet, per l'any que ve, segurament publicaré un llibre sobre ella.
Uh-huh. I què hi dirà, aquest llibre? Quin tipus de repàs serà?
Es pot dir moltes coses. Home, la meva relació personal, jo he acabat sent un especialista en Virginia Woolf i una especialista reconeguda internacionalment més que aquí, no?
Sí.
Doncs, o sigui, faig una mena de summing up, que es diu en anglès, no? Una mena de recol·lectar, no? Perquè, a més, sempre jo penso que hi ha noves promocions, no? Jo vaig fer una exposició a Barcelona que va tenir molt èxit, el 86, el grup de Bloomsbury, que era el grup intel·lectual anglès que pertanyia a ella, i de fet el llibre serà sobre ella i sobre el grup de Bloomsbury, que hi ha el Forster, el novel·lista, el Maynard Keynes, l'economista, vull dir que és un grup molt atractiu i tal. Però és que ara hi ha noves generacions que no són les del 86, no? I penso que no està mal explicar-los-hi.
Són autores, tant Virginia Woolf com les anteriors que hem citat, que tenen un fort component feminista. Sí. Creu que encara avui cal reivindicar el paper de les dones a la cultura?
I tant, absolutament. Per això dic que em fa una mica de pena el Tres Guinees, perquè es va publicar el 39, em sembla, el Tres Guinees. Però bé, la Woolf ho va escriure el 38. Contra el que ella tira... encara s'ha de lluitar per això. Jo sóc feminista encara, vull dir.
I la literatura feminista ha perdut pes al llarg dels anys? No. Quina seria la seva valoració del corrent literari en l'actualitat?
No, vull dir, no n'ha perdut en absolut, no. Bona, seria bona. La meva valoració actual és bona, vull dir. I a més hi ha coses, hi ha ingenuïtats en les quals ja no cauen ni els homes, no? Vull dir... només se m'encauri certs canals de televisió, aquell discurs economista, només homes, no sé què. Tampoc estic tan pel tant per cent, però realment és que no perden ni un minut pensant que també hi pot haver-hi, no sé, fulana de tal o el que sigui.
Pot ser que potser a vegades les dones els costi més allò que en diuen vendre fum, és a dir, vendre's a si mateixes, dir, no, és que jo sóc l'especialista número 1. Això a vegades dona la sensació que els homes ho fan millor.
Sí, però és una cosa que, per exemple, doncs, com a feminista dic que els homes aprenguin a no vendre fum. Vull dir, l'ensenyament, diguem, del feminisme pot ser d'aquesta manera també, de dir, bé, doncs aquests valors estan bé de les dones, doncs els adopto jo també, no?
I en el món de la cultura vostè hi percep una distinció entre homes i dones encara? Hi ha alguna barrera? Sembla que la cultura passi menys.
Tu mateix, agafa les institucions culturals oficials que hi ha en aquest país. Quantes dones les dirigeixen?
Ara no se m'acudeix cap, a veure. No. Clar, no.
Però és una qüestió dels càrrecs? O és, també s'ha parlat...
També els càrrecs els reparteixen més entre homes actualment. Absolutament.
Esclar, però això no deixen de ser polítics, no? Però sí, després la gent que fa coses aquí també hi és, el component masclista de la societat.
I tant. Amb això encara val el que deia informalment la Maria Aurèlia Campany, deia, ella que deia masclisme, jo dic machisme, perquè jo crec que el terme ve, més aviat ve de macho style, que ho va adoptar el Hemingway, que li agradaven aquesta bajanada dels toros i aquestes coses, i el macho style, no?, que ho va imposar. I per tant jo ho catalanitzo, però dic machisme. Però bueno, machisme o masclisme. Deia, a Catalunya n'hi ha tant com a qualsevol lloc d'Espanya. El que passa que Catalunya no és de pissa morena, no és de passo doble, no? Vull dir, és un machisme diferent, més refinadet, diguem, que l'andalús, posem per cas, no? Però és igual... Uau, absolutament.
I això és cultural, és a dir, això ve de...
Sí, bueno, ja dic, s'ha millorat molt, s'ha millorat molt. Ja vam veure l'escàndol que hi va haver quan no sé qui es va ficar amb la ministra aquesta, la Leire Pagín i tot, vull dir, hi ha coses que avui dia ja dius... són infumables.
Però curiosament, a vegades després es fiquen en la porta i aquí no passa res, no? A vegades estem girant una mica la...
Sí, sí, sí.
I bé, pel que fa al que és la literatura catalana, pròpiament,
sí.
com ho veu ara mateix, la literatura catalana?
Jo la veig molt bé.
Sí? Estem en un bon moment, ara?
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Quins autors em destacaria vostè?
No,
que...
No? No te'n destacaré cap, no? Perquè si
no té a la ca...
un... No,
home, però
no,
la si tauleta destaco... de nit en tindrà
no,
algun.
No, en tinc molts, però vull dir, no vull aquestes manifestacions, saps? Perquè si en dius un, t'has deixat l'altre, no sé què. Vull dir, això ho han de fer els crítics, no ho hem de fer les escriptores.
Home, però a nivell personal, ara mateix no s'ha cap ficat amb ningú.
És que ara mateix estic corregint un llibre de filosofia que he traduït. Estic fent la versió moderna de la Isabel de Benguena, una clàssica catalana, no? Que la de Jos. Les escriptores professionals i els escriptors, òbviament, som els que menys llegim per gust. Vull dir, llegeixes perquè necessites per el que estàs fent, no? Jo recentment vaig estar llegint David Hume, el filòsof, no? Perquè em va sortir amb aquest llibre que traduïa i bueno, vaig pensar, ostres, fa temps que no llegies Hume, i estic llegint Hume, que és fantàstic, per cert.
De fet, vostè, com bé diu, té una faceta de traductora i...
Sí, m'agrada molt traduir.
Sí.
Que...
N'ha après a escriure traduint, creu?
Segur. Mira, com que jo el que em sento bàsicament és lectora, aleshores el traductor o la traductora és bàsicament una lectora privilegiada, ho entens? O sigui, sempre quan llegim, traduïm, perquè llegim, passem del codi de l'autor o de l'autora al nostre propi codi. És que traduir, doncs, és encara més, perquè toques paraula per paraula, no? I per això m'agrada molt traduir.
I ha viscut a d'altres països, de fet. Alemanya, per exemple. Anglaterra, també?
Oh, i tant, més que res.
Més que res, Anglaterra.
Vaig estar 2 anys ensenyant a la Universitat de Nottingham.
I ensenyant alguna cosa relacionada amb Virginia Woolf?
No, que va, no, fa molts anys. No, que va, era lectora d'espanyol.
I d'aquesta experiència internacional, si em fa la comparació amb el món de la cultura britànic, anglès, alemany i aquí, què li sembla? Es viu la cultura d'una manera diferent a fora? Perquè a vegades dona la sensació que aquí no l'acabem de viure molt.
Sí i no, però és que no et pots comparar, perquè vull dir, la tradició que té un escriptor anglès a la que té de continuïtat, no? O sigui, no d'anys, perquè en definitiva són els mateixos. I al contrari, per exemple, respecte a l'Alemanya, a veure, quan Goethe, el 18, es posava a escriure amb ambició literària, la llengua alemanya tenia la seva edat. O sigui, en el fons tenim més passat literari nosaltres que els alemanys. Això quan ho dius a Alemanya tothom es posa com un gat penjant l'aire, no? Però és veritat, vull dir, va així. O sigui que nosaltres de tradició estem magníficament bé, però tenim aquests tancs, que és el 1213. Vull dir, jo crec que el gran tanc de Catalunya és el 1213, no? La pèrdua de la batalla de Muret. Després tenim el 1714, tenim el franquisme. Vull dir, hem tingut molts, jo mateixa vaig haver de, quan vaig decidir ser escriptora catalana, em vaig comprar la gramàtica del Fabra i me la vaig llegir 7 vegades, perquè no en sabia, senzillament, i escriure amb regularitat en català em va costar.
Per tant, a tot aquest passat històric, creu que ha deixat un deix, una càrrega que encara es plasma en la cultura?
Home, sempre és important tenir darrere alguna cosa, no? Això precisament jo com a poeta, tot d'una, un dia em vaig gairebé agafar un ensurt perquè em vaig adonar que darrere meu, que haguessin passat a la història, pràcticament només hi havia 3 dones, que eren la Maria Antònia, la Caterina Albert, jo em nego a dir-li Víctor Català, Caterina Albert, que també va escriure poesia molt bona i que no sé què passa, amb tanta càtedra de literatura de filologia catalana i que està totalment oblidat això, però bueno, què hi farem. La Maria Antònia Salvà, la mallorquina, i després hi ha la Clementina Arderiu, la Rosa Leveroni i després pràcticament ja venia jo. I vaig pensar, ostres, menys mal que quan vas decidir ser poeta catalana no te'n vas adonar d'això, perquè si no potser hagués dit quina por, no? Si n'hi ha tan poques potser no m'hi puc ficar. Però bueno, com que és una cosa, diguem, vocacional, doncs no em vaig adonar.
Vostè resigna una mica que la cultura, la catalana més, de fet, sigui una cosa minoritària? O sigui, li sembla bé o no?
És que no és... La cultura sempre és minoritària, a veure, no ens enganyem.
Sí.
Tu creus que aquests que han estat trencant vidres per Birmingham i etc. són molt cultes? No, perquè si ets culta no et dediques a trencar vidres. Aquesta és una altra cosa, no? O sigui que la cultura, cultura seriosa, sempre és minoritària. Vull dir, es tracta de que s'estengui al màxim i que el to mig sigui bo, no?
Vostè va rebre el Premi Nacional de Literatura aquest any i en el seu moment, en el moment de rebre'l, va dir que preferia no anar a buscar els premis per no barrar el pas a nous escriptors.
Sí.
En aquest sentit, creu que hi ha renovació generacional d'escriptors en la literatura?
Sí. No, vull dir, la meva posició de no presentar-me premis, a mi, jo només puc guanyar premis tipus nacional, perquè no em presento mai a cap premi. Des del moment que jo vaig publicar el meu primer llibre, ja vaig pensar que ja aniria fent, i com que sempre doncs els vaig publicant, doncs perquè m'he de presentar. O sigui, això sí que trobo que la cultura catalana està massa basada en els premis, i això em sembla un defecte.
Uh-huh, és a dir...
Un defecte perquè jo sóc jurat de premis, i sé el que passa, no? I em sembla un defecte, a la meva edat em semblaria ridícul presentar-me a premis.
És una dinàmica.
Hi ha gent de la meva edat que s'hi presenta, eh?
Sí.
Mira, cadascú fa el que vol. Jo vull dir, no, tampoc ho critico tant. Vull dir, la meva posició ha estat aquesta. I mira.
Però la dinàmica li sembla negativa? La d'anar fent a base de premis?
Sí.
Creu que s'hauria de canviar?
No, mai tant. Perquè hi ha la pressió de l'editor, bueno, si te n'expliqués.
No? Per tant, des de les institucions oficials...
Mira, jo l'any 72 vaig ser secretària del Premi Biblioteca Breve, que en aquell moment era important, ara ja no ho és tant, però bueno, encara va té el seu d'això, secretària sense vot, i va guanyar la novel·la que jo havia llegit, i jo no tenia vot, perquè ningú l'havia llegit del jurat, però hi van haver-hi unes coses rares, i jo que l'havia llegit i m'agradava una novel·la d'una cubana, la Nibaria Tejera, doncs va guanyar aquella, vol dir que me'n crec poca cosa en els premis.
I de fet, més enllà, però, del Premi Nacional, ara també té una biblioteca, el seu nom,
tant,
allà on
més
viu.
Més important que el Premi Nacional.
Sí, eh?
Sí.
Biblioteca, li fa important. Molta il·lusió una biblioteca
home,
amb el seu nom?
Home, vull dir, això sembla que només passa amb els de La Roja, els hi fan estadis amb el seu nom, no? De viva, que et facin una biblioteca amb el teu nom, és un gran honor i estic molt contenta.
A Mirasol, on vostè viu.
Sí, però bueno, vull dir, sí, suposo que això ha comptat, però no tant, eh? Vull dir...
En general està satisfet amb el reconeixement que creu que se li ha donat?
Sí.
Jo
contrari, a mi els reconeixements em fan por.
Per què?
Perquè et pots adormir una mica en els llaurers i no tinc ganes de moment de dormir-me.
Li fa por entrar en un circuit una mica oficialista, en
sí,
aquest
sí,
sentit?
Sí, absolutament. He procurat sempre no entrar-hi.
Millor estar a distància, veure les coses.
A mi el que m'agrada és trobar-me bé amb mi mateixa, fer coses que m'agraden i ja està.
I ho ha aconseguit, de moment, creu? Fer el que vol?
Bàsicament sí.
És difícil per un escriptor.
Bàsicament, però és difícil, sí, tu ho has dit.
Doncs, senyora Marta Pessarrodona, moltes gràcies per ser aquí aquest matí amb nosaltres i la deixem marxar, com sembla que té una mica de pressa.
Sí, no, és que m'han de venir a casa i d'això.
Moltes gràcies, fins la propera. Nosaltres tornem d'aquí un parell de minuts.
Le Farfalle, sapore autentico italiano.
Un restaurant on les pizzas i la pasta tenen una altra dimensió. Productes naturals directes d'Itàlia que permeten una elaboració tradicional i suculenta.
Tagliolini, pomodoro, prosciutto, basilico.
Le Farfalle, un ambient familiar i acollidor com si et trobessis al vell mig d'Itàlia. Le Farfalle, menú diari a 8,50. Nits i caps de setmana, menú especial a 13,90, IVA inclòs. Tasta també la Metropizza amb un lambrusco de regal. Le Farfalle, on els preus són més que raonables. I ara, a més, amb una oferta especial.
Ogni volta que vieni a mangiare, ti regaliamo un piatto di pasta.
Le Farfalle, carrer Borrell 10, telèfon 93 675 1202.
Ti aspettiamo presto.
Ja he arribat, per fi.
A la nit, troba el teu espai musical al 91.5. És el moment, és el teu moment.
Els diumenges...
Ain't no sunshine when she's gone. Wonder this time where she's gone.
10 de la nit, capsa de música.
Obre la capsa dels records, la música que ha mogut les teves emocions al llarg de la història.
11 de la nit, suite de nit.
Letícia Martín és l'encarregada de preparar una exquisida selecció del Renaixement al segle XX, el teu programa de música clàssica.
També pots gaudir de la programació de Cugat Ràdio en directe a cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat Ràdio, 91.5 FM.
Cada matí, refresca't amb l'estiu a fons.
Aquest estiu, oh, oh, res més igual.
I la Núria Junico, com habitualment quan tenim temps, ens porta les recomanacions del dia. Avui em sembla que volia recomanar-nos, que ja fa temps que no ho fem, un blog per visitar durant aquests dies i llegir ben a gust, cosa que segur que a la senyora Peça Rodona doncs, li sembla una activitat molt profitosa.
Així és, com sabeu, Catalunya està plegada de castells, torres i monuments medievals que caracteritzen la història del territori. Doncs si mai us heu preguntat què explicarien les pedres d'aquests indrets, si poguessin parlar, el blog d'avui és una visita indispensable. L'espai porta per nom Llegendes Catalanes i recull totes les històries sobre els escenaris catalans com el Torrent de la Fantasma, les Franqueses del Vallès o la Torre de la Minyona, entre d'altres. És en un format senzill però complet i precís i l'autor del blog contextualitza els llocs més antics de Catalunya en una època històrica concreta i n'explica les llegendes que han marcat l'indret. Per tant, doncs, si voleu visitar aquest blog, entreu a llegendescatalanes.blogspot.com.
Molt bé, Núria, i un blog molt interessant, ho puc dir jo mateix perquè l'he visitat, i l'artista del dia d'avui?
L'artista del dia d'avui és la soprano santcugatenca Júlia Ferrés, que actua avui al Sant Miguel Mas i Mas Festival. Per tant, ens acomiadem, ella actuarà amb el músic brasiler Alfredo Abati i interpretarà peces de Chopin com la que estem sentint de fons, amb la que ens acomiadem.
Tornem, doncs, després del butlletí informatiu.